Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos un dia més.
Clar.
Avui ja és divendres.
Sí.
I la veritat és que segueix fent calor. No tanta, poder. No tanta.
Continua plovent.
I que continuarà plovent, vaja, els caps de setmana o aquest cap de setmana, el vespre, tarda, vespre, allò de sempre, el xaparrón.
Ara ens ho explicarà el xàfec.
Sí.
Ara ens ho explicarà millor l'Adrià.
Adrià...
Aquell que té totes les dades.
Adrià, el xàfec.
No, el xàfec no, el meteoròleg.
Ah, val.
Pobret.
Vale, pobret. Bueno, doncs aviam què ens explica del cap de setmana.
Bona tarda.
Hola, bona tarda. Nova tarda marcada per la inestabilitat. Els ruixats i les tempestes seran avui protagonistes, també. Fins i tot localment, amb alguna calamarsada. La sensació tèrmica serà pràcticament com la d'ahir, per tant, amb màximes que amb prou feines canvien. Pel que fa al cap de setmana, s'espera que tinguem tant dissabte com diumenge uns matins de sol i de nou a les tardes tindrem precipitacions i tempestes. La notícia, però, serà, sens dubte, la temperatura, que davallarà durant tot el cap de setmana a valors molt més normals.
Bé, sempre s'està més bé, no? És més agradable. Què anava a dir? La calamarsada no sabem si és a l'andalusa o a la romana. Això ja ho veurem amb el pas de les
això
hores.
Mateix. O farcits, calamars farcits.
La broma del dia.
El 1994, parlant de temperatures, d'onades de calor i tot plegat, a Múrcia el termòmetre va marcar 47,2 graus.
Exacte.
Va ser la més alta registrada a les capitals de província espanyoles i també es va marcar un rècord a Alacant amb 41,4 graus el 1994,
Que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. Bé, el 2004 la selecció grega de futbol va guanyar la primera i de moment única Eurocopa que té a l'estadi de Luz, allà a Lisboa, derrotant precisament a l'equip portuguès per 0-1. I continuant amb futbol, la selecció de Xile guanyava per primera vegada la Copa Amèrica. Era la primera vegada a la seva història. Va guanyar derrotant pels penals ni més ni menys que a la seva gran rival, Argentina. Això va ser el 2015.
Molt bé, i pel que fa a audiències, ahir i va començar l'Eurocopa femenina.
Bueno, ja havia començat.
De futbol.
Continuava.
Ah, continuava. Bueno.
L'havia començat el dia anterior.
Ah, sí?
I ara,
d'acord.
Doncs, ahir, el que passa és que ahir jugava Espanya.
I Portugal.
I Portugal. I Portugal amb el drama...
I tant.
Que en aquests moments s'està vivint...
Del Diogo.
Ah, exacte.
Jota,
del Diogo Jota, exacte.
Va fer un bon share, es veia per la primera, 17,5. Els refregits que continuaran fins a la nova temporada amb El Hormiguero... 19 anys juntos, així s'anomena, aquest ahir refregit.
Ahir tenia el Marc Márquez.
Ahir van repetir el Marc Márquez.
Exacte.
I tot i així, per ser repetició, 12,6. La cantant Karol G, a la Revuelta, no va arribar a 1 milió, es va quedar als 982.000. Els First Dates, que, escolta, estan sempre bastant potents, 922.000 espectadors... I la nova entrega de la nova sèrie d'Antena 3, La Encrucijada, 10,3, 860.000.
Exacte. Això van ser els 5 primers programes que van haver ahir les millors audiències. I després també volem destacar que ahir Polònia feia un especial dedicat al cinema, Polònia Especial Cine, a TV3, i era a les 10 i 13 minutets. I déu-n'hi-do, 253.000 espectadors veient aquest programa de Polònia. Well, I don't know why I came here tonight.
I got the feeling that something ain't right. I per si no ho sabíeu, ens ha deixat l'actor Michael Madsen, veterà de Hollywood.
Sí.
67 anys.
Molt bo.
Conegut pels seus papers a Bill Kill, volum 2 i Reservoir Dogs.
El van trobar inconscient a casa, a la seva casa de Malibu, allà als Estats Units. Va ser la passada matinada del dijous i ja no es va poder fer absolutament res per la vida de Michael Madsen. va ser perquè van estar alertats per el 911 i els agents del xèrif del condat doncs, es van presentar allà a casa seva i allà se'l van trobar sense vida. En principi, es creu que és una mort natural, sí. Tot i que es desconeix del per què del seu, doncs, del seu decés. No?
Una aturada cardíaca, pot ser.
Vés a saber, eh? Vés a saber. Però vaja, se'n va. I a més, la veritat és que ben jove, 67 anys, un gran, gran, gran actor.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs continuem aquí el Passeu sense trucar i ja ho comentàvem que aquesta setmana parlaríem d'ovnis. I per què? Doncs perquè el dimecres dia 2 de juliol, doncs era el Dia Mundial del OVNI, que és Objeto Volador No Identificado. Aquí tinc un objecte volador però totalment identificat, que és el Ferran Prat. Ferran, què tal?
Hola, Ricky.
Això no t'havíem presentat mai, o sigui?
No, i a més, m'ha fet gràcia perquè és objecte volador. I jo dic, a veure, jo crec que he entrat caminant als estudis d'aquesta casa,
bueno,
radiofònica,
però... A vegades levites una mica.
Levites.
Levites. Doncs res, Ferran, que moltes gràcies per ser un cop més aquí. Ara feia dies que no xerràvem i crec que l'ocasió doncs, és bona perquè tu, a més, portes molts anys doncs, amb els teus programes i n'has parlat molt, i a més tens un erudit amb el tema OVNI, que és el teu col·laborador, que ara no me'n recordo.
L'Artur Oms, sí, home, sí.
Artur Oms, això, l'Artur Oms, exacte, que te'n sap molt d'OVNIs.
Sí, i a més la història és molt bona amb l'Artur, perquè resulta que estàvem fent un dia un programa d'economia, i no sé com va sortir, no? I a nivell d'índex borsaris, què passaria si un dia es manifesta que hi ha una altra civilització més avançada tecnològicament, més avançada espiritualment, més avançada inclús biològicament, ja que hi hagin alguns òrgans que no siguin necessaris?
Yeah.
Què passaria amb l'economia? I vam començar a fer una sèrie, bueno, unes derivades al·lucinants. Yeah. Primer, que els índexs borsaris tecnològics del Dow Jones, d'Estats Units, a l'Standard & Poor's, s'anirien a pique. Clar, de dir, escolti, inversors, jo estic posant aquí per desenvolupar un sistema d'avions amb una tecnologia i resulta que hi ha uns que ja no porten ni cap tipus de carburant, que utilitzen un sistema antigravitacional amb un element que està a la taula periòdica, però aquí ni se'ns ha ocorregut de cap manera com fer-ho anar, no?
Yeah.
Clar, això seria, bueno, seria l'apoteosi, tu.
Yeah, yeah. Bueno, doncs, això que dèiem, no?, que el tema d'aquest dia, de la celebració d'aquest dia, doncs, neix una mica, o té relació amb un incidente Roswell, des d'aquest famós cas fins als recents temes que s'han sapigut a través del Pentàgon, que genera doncs, molta polèmica. Bueno, en definitiva, els ovnis existeixen o no existeixen?
Molt bona pregunta, Ricky.
Bueno, escolta,
objectes
ja
voladors no identificats.
Sí.
Amb aquest aspecte, sí, perquè, per exemple, això ho estem veient a la guerra d'Ucraïna,
sí,
que apareixen objectes voladors no identificats.
Bueno, però allò són drons.
Exacte, però bueno, no són... Qui els pilota? No ho sabem. Sí, són soldats, suposem. Oh. O ja van amb intel·ligència artificial, saps? I van amb unes coordenades.
Yeah.
Pensa, Ricky, que els drons de darrera generació ja no hi ha un soldat o un home allà amb un joystick controlant-lo.
No, ja va sol, no?
Sí, no. I a més, inclús van amb reconeixement facial. O sigui, localitzen objectius concrets, en llocs concrets, és al·lucinant. Però si pensem que hi ha algun sistema aeronàutic d'alguna altra civilització que no sigui la nostra, jo et dic rotundament, pels anys que porto en aquest camp investigant i el que he arribat a veure que algunes coses posa els pèls de punta, et dic que sí.
Existeixen.
I tant que sí.
Val. Val. Però proves s'entenen? O sigui, a veure, a banda de les fotografies que a vegades s'han vist i coses d'aquestes així, d'aquest tipus, però, per exemple, hi ha un omni físicament que es pot... que el tenen en algun lloc amagat, o qui diu un, diu dos, diu el que sigui, però existeix això?
Mira, posaré... Anem a la història.
Anem a la història.
Tu recordes que, a més, segur que també... per l'època que bevíem aquelles pel·lícules de la Segona Guerra Mundial a la tele que passaven i tal, i que després t'acabes interessant, no?, a nivell històric, bueno, doncs les estratègies i tal. Tu te'n recordes que la URSS, Stalin, demanava als aliats occidentals que, sisplau, cobrissin un segon front perquè necessitaven debilitar i desviar tropes que estaven lluitant a l'est de la Wehrmacht alemana, la Wehrmacht, la Luftwaffe, etcètera, cap a un altre front per debilitar i ells fer l'embestida soviètica, no? Que així va ser, que van arribar a les portes de Berlín pràcticament amb un flash. I els americans, els aliats, van obrir un segon front, però van començar saltant del nord d'Àfrica cap a l'illa de Sicília i pujaven per la península itàlica. I Stalin es va enfadar moltíssim perquè diu, no, vosaltres heu d'obrir un front ben fet, no pujant aquí per Itàlia, que això... Amb les línies defensives que tenien els alemanys, això trigareu molt, ha de ser alguna més contundent. Però realment el que volien era arribar a un lloc a prop de Roma, amb un hangar, que allí tenien dos aeronaus de construcció dubtosament humana, i que es va estavellar, parlem d'ovnis, es van estavellar dos ovnis a Itàlia i els tenien allà. I un està documentat, va ser l'any 1933. Però és que també a Alemanya es va estavellar un enginy aeronàutic, un ovni, un UFO, ara li diuen les UAPs, però bueno, que els hi va donar patrons als enginyers aeronàutics alemanys i científics per enginyeria inversa arribar a desenvolupar tecnologies més avançades. I, per exemple, hi ha algo curiós. A finals de la Segona Guerra Mundial ja tenia a Alemanya avions de reacció. El que passa que la producció era tan limitada i tenien un problema, que anaven tan sumament ràpid que quan havien de batre els raids de bombardejos dels aliats, anaven tan ràpid que es passaven de llarg. Fixa't.
No frenaven.
Sí. Va. I tot va ser per enginyeria inversa.
Però és que, clar... Per què hi ha tant hermetisme en tot això? Per què no es diu clarament si és que realment existeix? Es diu, bueno, no sé, mitjançant una roda de premsa o digue-li el que vulguis, però diuen, miri, senyors, aquí tenen la demostració de que això no és humà, això ve d'un altre planeta, galàxia, digue-li el que vulguis, però ja d'una vegada per totes, no sé per què tant hermetisme, o és per no acollonir el personal?
Bé, molt senzill. Que tothom paga impostos per tenir una seguretat, una sèrie de serveis. Si resulta que hi ha una altra espècie i que podria ser hostil o no, o que hi ha una tecnologia molt més avançada o altres coses, escolti, aquí es desbarata i tot ve pel tema econòmic. Pensa que a la dècada, quan va haver l'incident de Roswell, el 1947, aquella dècada van passar coses molt bèsties, amb aquest aspecte. Es va crear amb el mandat del president Harry Truman una comissió per ocultar tota aquesta fenomenologia. I el nom en clau era MJ-U2, el Majestic 12. I allí hi havia el president dels Estats Units, el director de l'FBI, el director de la CIA, per ocultar qualsevol evidència que demostrés que hi havia algun altre indici o evidència extraterrestre, s'havia de silenciar.
Però sembla que continuem igual, no?
Clar.
Han passat els anys, però...
Però és una qüestió econòmica, eh? I també pensa... Clar, imagina't que surten... El que deies tu, una roda de premsa. Senyors, no estem sols. És el moment de dir-ho. I qui són aquests? No, escolta, que tenen uns sistemes que no gasten carburants. Ah, no? No van petroli, o els avions en querosè, o bateries de liti... No, ja està superat això.
Aleshores, totes les empreses que
s'esfonsen
a fer punyetes.
Després, hi ha un altre... Això cada 15 anys se fa uns anàlisis DAFO, amb aquest aspecte. DAFO és debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. I fan aquesta reunió. I diuen, bueno, és ara? No, perquè seguiria enfonsant-se tot això. I després hi ha un altre àmbit que també preocupa molt, en l'àmbit espiritual. I si resulta que ens estan visitant uns éssers, unes entitats, que són més espirituals, que no tenen el gen de la maldat, que no es maten entre ells, que no abusen els petits, que no hi ha criminalitat, que tot està en coherència i harmonia.
Ja, això seria com un món perfecte, no?
Clar, què passa? Les religions? Què passaria?
Es ressentirien.
Segurament sí,
segurament, no?
Clar, és que es manifesti això, vull dir, tot l'estatus quo que fins ara hem conegut, possiblement o no, canviava, I que, a més, que tinguin un sistema de governança sense corrupció.
Imagina't, això seria fantàstic.
Sense corrupció. Un sistema de governança coherent. Un sistema de governança que la propietat privada no pugui ser ocupada per gent amb males intencions.
Ja.
Etcètera, etcètera, etcètera. A nivell polític, també. La política se'n va en orris. Clar. És que se'n va tot en orris.
No me'n parlis de política.
Saps?
No me'n parlis, Ferran, de política no me'n parlis.
I més a més, que tinguin un règim polític que està penat ficar mala caixa en benefici propi amb mort. I a més, que si fas mal ús dels impostos, saps? Amb mal fins, enriquiment personal, aquestes coses, o casos de corrupció, també. Escolta, la política se'n va en orris.
Ja.
En general, no tots, que hi ha grans polítics i persones amb vocació de servei, però per el que estem veient, és que se'n va tot,
Sí. Bueno, el que està passant tampoc no té massa explicació, tot i que l'hauria de tenir, però és que realment hi ha coses que, diguem-ne, et sorprenen i no t'ho pots creure, no? Perquè dius, però...
I a més, et posaré, Riu, un altre exemple molt interessant. Imagina que aquesta espècie té un sistema que ha avançat tant amb la ciència, ha avançat en sistemes de curvatura de l'espai-temps i poden anar d'una punta a l'altra sense, diguéssim, navegar, sinó que fan obertura d'un forat de Cook i d'un punt, fent una curvatura d'espai-temps, pots anar amb un altre amb temps pràcticament ràpid, molt ràpid. Però que tenen una tecnologia científico-mèdica tan avançada que poden destruir les cèl·lules tumorals simplement posant el cos en un sistema que passi com una mena d'escàner i la cèl·lula tumoral que emet una freqüència, una energia, que té una temperatura... Jo ara estic dient coses així, però que se fragmenti i peti. I, a més, que puguis restaurar les neurones, les membranes de les neurones, i no derivi en patologies neurals. Que puguis, amb temps rècord, regenerar el cos i puguis viure, posem, 800 anys, com aquells antics que parlava la Bíblia.
Sí.
Escolta, la indústria farmacèutica col·lapsa?
No, home, evidentment. En definitiva, creus que hi ha un món perfecte o no? Amb aquesta gent que suposadament són els que...
Que hi ha espècies i civilitzacions molt més avançades i tot això que estem dient...
És cert.
Sí.
O sigui, això està... Allò que dius... pongo la mano en el fuego, no?
No cal posar-la com altres polítics que es cremen.
Bueno, per
però
això
el que
deia,
sí puc...
Veig que ja ho has enganxat.
Sí.
Ja.
Però el que sí puc dir que l'exministre de Defensa de Canadà, no el barber de la meva perruqueria, sinó el exministre de Defensa de Canadà, Paul Heller, ja va dir, i està entrevistat, no és intel·ligència artificial, perquè en aquest moment no existia, va dir que el govern dels Estats Units coopera amb una d'aquestes espècies i que hi ha un intercanvi de tecnologia a canvi d'estudis sobre genètica.
Carai, no ho sabia jo, això. No, ho desconeixia.
I ara fa poc, fa pocs mesos, van comentar els Sàvians al programa.
Sí.
Es va comentar amb el amb Felipe Botalla, que és un dels ponents del Congrés Sàvians, amb l'Artur Oms també ho vam comentar, David Grash, que és un home que treballa, que coneix el món dels serveis d'intel·ligència nord-americans, va fer unes revelacions sobre això brutals davant de congressistes. I a més que estava preocupat per les coses que havia vist. Senyor Grash, què ha vist vostè? Què sap? I després, ara fa poques hores, eh? En aquest sentit, el president dels Estats Units, Donald Trump,
sí,
que és un home com a polític molt imprevisible i és el que tenen por els seus enemics, tenir un enemic imprevisible en accions, va dir que... Bueno, va dir, no, li van informar que hi ha una raça híbrido humana infiltrada en la nostra societat.
Déu-n'hi-do. En fi, podríem estar parlant fins demà, demà passat, l'altre, perquè això és un tema interminable i que, bueno, amaga moltes incògnites. Hi ha molta gent que això no s'ho creu, perquè n'hi ha molta, com el del canvi climàtic. Uns hi creuen i els altres diuen que això és un cuento chino. Bueno,
mira, hi havia un protocol que es va filtrar no fa gaire, que seguia, primer, una sèrie de patrons. Bueno, ja serà un altre programa.
Sí, ja serà
però,
un altre.
Però s'ha vist que darrere del canvi climàtic hi havia uns interessos amb unes finançacions per crear unes determinades informacions i que hi havia gent que estava redactant notícies per crear això. I ara, com que s'ha acabat els fons, perquè s'ha detectat, i això va ser Elon Musk, que va veure, tots aquests milions de dòlars on van, a veure... Fixa't, ja no se'n parla.
No, ja no se'n parla.
Ja la calor de l'estiu, normal de cada any, ja està.
Sí.
Mira, només una cosa, ja que parlàvem abans de la Segona Guerra Mundial, una dada. Any 1942, en plena Segona Guerra Mundial, la matinada del 25 de febrer, a la costa de Califòrnia, a més, els Estats Units estava molt alerta pel tema de la guerra al Pacífic amb Japó, allí va aparèixer una aeronau que es van disparar els canons antiaeris contra aquella aeronau aproximadament 1.400 projectils antiaeris, que es diu Ràpid,
sí.
Allí estava, i no van tocar res. I dubto que professionals, soldats, ensinistrats, comandament, diguessin, obriu foc contra allò, van disparar 1.400 projectils, que hi havia zones properes que s'incendiaven.
Ja. Yeah.
Què van disparar? Aquí?
Bueno...
I per què no van tocar?
Bueno, doncs perquè igual portaven un escut d'aquests que era impossible que els hi fessin absolutament res, els que hi havien allà dalt, si és que... Bueno, gràcies, Ferran. Els ovnis existeixen.
Home, ja parlàvem fa molts anys endarrere de que hi haurien armes que serien pilotades i no per persones, sinó que actuarien de forma, i ho estem veient amb els drons,
sí, sí.
I els últims darrere generació són perillosos, però és que ara que hi haurien bombes que deixarien ciutats o països a fosques, i Xina ja ha revelat que sí, que tenen no la armes de pols electromagnètics, sinó bombes de grafit, que això, i a més, sense electricitat, és el caos, eh?
Ja.
Pues mira si hi ha coses.
No, sí, coses
però que tranquils, que des de les pintures que hi ha a les coves rupestres de Tàssili, Argèlia, que hi ha certs antropomòrfics, fins a dia d'avui, sempre hi ha hagut visitants, més infiltrats o menys, entre nosaltres.
Molt bé. Doncs, Ferran, moltíssimes gràcies i fins una propera ocasió.
Molt content, Riqui, d'estar aquí al programa, que feia molt temps que no xerràvem.
Certament.
Una abraçada.
Igualment per tu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Riqui Romero.
Avui acabem amb Supertramp perquè hi ha bones notícies.
Doncs sí, carai, sí, perquè Supertramp reedita els àlbums, dos autèntiques joies.
I tant.
Crime of the Century, que és el que estem escoltant de fons, i Crisis, What Crisis, no?
Amb motiu del 50è aniversari es remasteritzen a mitja velocitat els estudis Abbey Road. Així que us deixem amb aquestes joies, amb aquesta joia, en aquest cas, amb la que porta per nom School.
Exacte, eh? Amb una gran solo de piano en el seu moment. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. Be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along. Thank you.
coming along.